Vanguardia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La Revolució Francesa ha significat un dels sotracs més grans de la història de la humanitat. El 1789 arrenca una cadena d'esdeveniments que afectaran pràcticament des del primer moment la vida dels catalans. La Guerra del Francès, amb la invasió napoleònica, serà el moment cabdal, però sovint no es recorda que entre el 1793 i el 1795 es va fer la guerra tant al nord com al sud del Pirineu català. Va ser anomenada la Guerra Gran. Entre el 1789 i el començament de la guerra, Catalunya s'omple d'exiliats francesos, molt sovint capellans i nobles, però també artesans i menestrals, que alimentaran les fantasies sobre els fets que estan passant a tota França i especialment a París. Com passarà a tota Europa, hi haurà una barreja de rebuig i al mateix temps de fascinació pels esdeveniments revolucionaris. Diversos agents francesos intentaran aconseguir un estat d'opinió favorable cap a la Convenció, l'òrgan legislatiu dels revolucionaris, i en certa mesura estendre la revolució. Però els relats de molts catalans que viuen al nord dels Pirineus espantarà més que una altra cosa. Malgrat que la hostilitat dels estats europeus contra els revolucionaris francesos està molt estesa, el conflicte armat no esclatarà de manera general fins a l'execució de Lluís XVI, al gener del 1793. L'animositat de l'Església Catòlica i les provocacions constants dels francesos amb actes de pirateria i contraband contribuiran poderosament a que Espanya s'afegeixi a la primera coalició, com tots els altres veïns dels francesos. Les tropes espanyoles, formades en gran part per catalans, intervindran en primer lloc a la Catalunya Nord, sense cap objectiu de devolució del territori perdut uns 150 anys abans. Però aviat arribaran els desastres militars, i seran els francesos els que ocuparan la Vall d'Aran, l'Empordà, la Cerdanya i, en alguns períodes, part del Gironès, la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Durant 2 anys, els catalans patiran al seu territori una guerra que només serà el preludi del gran conflicte del segle que ha de néixer, la Guerra del Francès.
En Guàrdia. Amb Enric Calpet. A Catalunya Ràdio.
I com sempre tenim amb nosaltres el professor particular d'història d'aquest programa, l'Oriol Junqueras, benvingut.
Gràcies.
Com comença la Revolució Francesa? És una pregunta molt de manual, però per què es produeix una revolució a França a l'estiu del 89, del 1789?
Sí, bé, França era una gran potència europea, el que passa que la seva monarquia vivia al límit de les seves possibilitats econòmiques i financeres. És a dir, que estaven més del que tenien, malgrat que els francesos representaven una quarta part de tots els europeus a l'època i que pagaven molts impostos, doncs gastaven molt, gastaven en guerres, gastaven amb el luxe de la cort, etc, etc. Les guerres havien estat molt importants en aquells dècades anteriors, havien produït la Guerra dels 7 anys, la Guerra d'Independència dels Estats Units. França havia estat implicada sempre en lluita directa contra Gran Bretanya. Els recursos, per tant, de la monarquia eren escassos i la pressió fiscal sobre la gent era molt gran. Quan es van acumular alguna sèrie de males collites, doncs durant la dècada dels 80, el ressentiment de la gent va anar creixent. La monarquia no podia fer front a les seves necessitats i va decidir convocar una institució que feia allò gairebé segles que no es convocava, que era la reunió dels estats, és a dir, una mena de corts on es convocava a l'església, a la noblesa i a les ciutats per parlar.
Però això era bastant habitual, em sembla que havia Catalunya estat, també s'havia...
Sí, havia estat molt habitual, per exemple, a Catalunya va ser fins al 1704-5-6, diguem-ne. Les últimes corts catalanes van ser celebrades al 1706. Després ja no es van celebrar mai més perquè van ser suprimides per Felip V. En el cas de França es havien celebrat històricament, però ja des del segle XVII pràcticament no es havien convocat. I llavors, el dia que finalment es decideixen a convocar-les, se'ls hi escapa de les mans, i aquesta reunió dels estats, i en particular el tercer estat, que és el poble, les ciutats, per entendre'ns, doncs decideix precipitar una sèrie d'esdeveniments, i d'accions populars, la presa de la Bastilla, 14 de juliol de 1789, que portarà a aquesta revolució i, finalment, a la decapitació del rei, de Lluís XVI, de mantellar el coll.
També tenim amb nosaltres avui el nostre especialista, és el senyor Joaquim Nadal, conegut especialment com a portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans pel Canvi al Parlament de Catalunya, exalcalde de Girona, i no tan conegut, suposo, pel públic com a catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Girona, i aquesta condició el portem avui aquí. Benvingut, senyor Nadal, moltíssimes gràcies per assistir a l'enguàrdia. Quin és el camí que porta del 14 de juliol del 89, ja sé que els grans trets sempre són complicats de fer, fins a la decapitació de Lluís XVI, perquè no sembla que el 1789 sigui en un primer moment un període tan revolucionari com després esdevindrà, no?
Sí, el que passa que, afegint el que deia l'Oriol, durant tot el segle XVIII es va forjant un clima, un estat d'opinió, unes circumstàncies que afavoriran, d'una banda, el malestar generalitzat de la població, que pot escaltar en qualsevol moment, primer amb guerres purament conjunturals, amb guerres amb petites revoltes locals, guerres al voltant de les subsistències, però que acaba quallant en un procés revolucionari més extens, alimentat en part indirectament, no perquè la ideologia ho comportés, sinó perquè el propi enciclopedisme i la il·lustració havien anat elaborant doctrines sobre el sentit dels drets de l'home, de les circumstàncies de la societat, del funcionament de l'antic règim, de la relació entre els poders, de com funcionava la relació entre la monarquia, la noblesa i el poble, i al final l'esclat concret a través dels estats de la revolta del tercer estat va concretant-se en un clima d'opinió que generarà processos en certa mesura irreversibles a França i a la llarga a tot el món, d'alliberament del que eren totes les traves i els obstacles propis de la societat de l'antic règim. És a dir, comença un procés de liquidació del règim senyorial, d'un sistema fiscal molt antic i vinculat a l'estructura feudal després derivada cap al règim senyorial, i a més doncs, de liquidació també de laïcització de l'Estat, que a França és d'unes proporcions superior a qualsevol altre país i que...
De fet, continua a hores d'ara, diguéssim, exacte, en comparació a la resta de països de l'entorn.
Tant com que aquí, malgrat totes les desamortitzacions, totes les esglésies segueixen sent de l'església, i a França la major part de les esglésies són o del comú o de l'Estat, que hi deixen que l'església hi faci culte. Però, com a conseqüència del procés revolucionari de 1789... Amb avenços irreversibles allà, més concrets que qualsevol altre país, doncs havia comportat la plena desvinculació de les propietats de l'Església. Hi ha emigració eclesiàstica, hi ha laïcització de la societat, hi ha lluita contra la noblesa, a la qual es fa culpable i responsable d'algun dels aspectes de la crisi de subsistències, de l'encariment del pa, dels productes de primera necessitat, etc. I després hi ha un procés de reconducció política i ideològica de la revolució, que és el que forja aquesta idea de la revolució burgesa. És a dir, a partir d'una revolta social popular molt extensa, que té derivacions en la violència, en alguns aspectes de revolta social popular molt àmplia, acaba sent reconduït per sectors de la població amb interessos en les classes mitjanes, que el que fan és donar consistència a un model polític que amb entrebancs i amb alts i baixos i amb variants autoritàries, època napoleònica i no tant autoritàries en el procés cap a Napoleó, extenen en un abús potser conceptual el que podríem dir-ne l'inici de la democratització, entre cometes, de la societat i de la política.
Parlar de democràcia en aquella època és una mica agosarat, diguéssim.
És complicat, però, per exemple, coses tan elementals com algunes que després veurem que arriben a Catalunya en termes de propaganda política, com els drets de l'home, i algun dels valors de la revolució despullats de tot el que després serà la violència i els aldarulls i els excessos que es produeixen en paral·lel, són elements que naturalment signifiquen un pas endavant de superació de la societat de l'antic règim i d'inici d'una societat nova, moderna, diferent, que generarà molta por en tot l'establishment de tota Europa. És a dir, al final què passa? A França qualla, d'una manera o d'una altra, la ideologia revolucionària, i a la resta d'Europa, a tots els països de l'entorn físic de França, més que enlloc, amb la petita excepció d'Espanya, que mantenia certs tractes de bon veïnatge per raó més dinàstica que altra cosa.
Clar, Borbons pels dos costats,
sí. Tot i que després, clar, justament, el pas per la guillotina de Lluís XVI és el que precipita, formalment, la declaració de guerra a principi de 1793 entre França i Espanya i l'inici d'aquesta guerra gran que té com a escenari preferent, no únic, perquè Navarra i tota la frontera pirinenca queda involucrada, però té un escenari preferentíssim a les terres del Rosselló i a les terres de tot el nord de Catalunya.
De tota manera, la revolució ens hem centrat sempre, o almenys la història que ens ha arribat popularment, s'ha centrat sempre a la revolució a París, però sospito que la revolució s'extén per tota França i a tot arreu hi ha una presència intensa d'aquest esperit revolucionari. Com es viu la revolució, per exemple, a Catalunya Nord, en aquells primers moments? Se sap?
Sí, en realitat sí. La revolució... és més que una revolució, són moltes revolucions alhora, no? Hi ha aquesta revolta social, la revolució política, hi ha àrees que la viuen amb gran entusiasme, per exemple, París té un gran protagonisme, les masses populars, que són molt radicals en les seves postures democràtiques, en canvi, a determinades províncies hi ha postures molt més conservadores, molt més tradicionalistes, diguem-ne, i per tant s'arriben a produir veritables revoltes, gairebé revolucions, en contra de la revolució. És a dir, gent que no està d'acord amb suprimir el paper de l'Església, per exemple, i que, per tant, s'hi resisteix amb les armes a la mà. I, per tant, vol dir que a França es produeixen una veritable, gairebé, guerres civils, diguem-ne, per posar ordre. A la Catalunya Nord, a la zona del Rosselló, el Vallespí, Conflent, etc., doncs es viu amb contradiccions, com a tot arreu. És a dir, hi ha gent que ho veu amb força entusiasme, la possibilitat d'apropiar-se i repartir els béns de les esglésies, que eren molt nombrosos, eren molt importants, i, per tant, repartir-ho en la població beneficiava molta gent.
Clar, potser no podem ser molt conscients del paper de l'Església a finals del segle XVIII, si ho comparem amb el d'ara. No és comparable en termes inclús físics, no? Perquè el control que tenia l'Església de poder de béns era altíssim.
Clar, pensem que a molts llocs, per exemple, podia controlar un cinquè, una quarta part o una tercera part de les terres, que sovint, a més, aquestes terres eren d'especial qualitat. És a dir, a molts llocs controlava les millors terres. Era propietària de ramats, de grans ramats de bestiar, era propietària de molins, era propietària de ferreries, tenia una sèrie de privilegis econòmics extraordinaris. A més, tenia un control ideològic sobre la gent a través del sermó, a través de la confessió, a través de molts mecanismes, doncs controlava o intentava controlar l'opinió, el pensament de les persones. Per tant, és clar, l'Església tenia aquesta doble vessant. Per una banda, era capaç de generar moltes fidelitats, segur, però al mateix temps era capaç de generar molts odis. Hi havia gent que, esclar, li tenia una animadversió extraordinària perquè considerava doncs, que tenia uns privilegis econòmics intolerables i que no complia amb els preceptes que li corresponien. I, a més, una altra cosa, que és que tots els càrrecs eclesiàstics, tots sense excepció, és a dir, abats, bisbes, cardenals, etc., eren tots fills de la gran noblesa. I, per tant, des del punt de vista del pagès, que ja patia els abusos de la noblesa laica, diguem-ne, a més, haver de patir els abusos del germà o del cosí del senyor del lloc, que a més era abat de no sé què, doncs, clar, tot això afegia una certa tensió.
L'església, estem volent dir, església diocesana d'una banda i les ordres religioses de l'altra. En tots dos casos, un d'una manera més indirecta, és a dir, amb senyories que tenia concedides en explotació, que és l'església diocesana, i els convents, que en molt bona part eren senyors i grans senyors assimilables a qualsevol altre senyor de la noblesa francesa i Espanya, de la noblesa espanyola, òbviament, perquè passaven processos similars i el nivell de concentració de poder econòmic i social i ideològic de l'església era molt evident. Però el que es produeix clarament és l'assimilació de la jerarquia eclesiàstica a la condició de tota la classe noble, que mantenia uns mecanismes d'explotació de la terra que, per la via de la fiscalitat i per la via dels sistemes d'explotació, extreia uns recursos que havien anat afluixant pel que fa a la intensitat de pressió en les conjuntures favorables, però que tornaven a ser onerosos i de mal suportar quan venia una crisi de preus, una evolució diferent, que provocava un daltabaix que té diferents conseqüències, no? D'una banda, la de la revolta purament espontània, de queixar-se de dir no ens podem pagar el pa, i de l'altra, la concreció, en alguns casos, d'una voluntat de transformar aquesta revolta espontània en una revolta que provoqués canvis més en la línia del que va provocar la Revolució Francesa. Pensem que tota la monarquia espanyola acaben refugiant-s'hi més de 7.000 eclesiàstics francesos, i que a Catalunya, per exemple, a Montserrat s'hi concentren 4 o 5 bisbes francesos, i que a les comarques de Girona doncs, hi ha quasi un miler d'eclesiàstics francesos refugiats a partir de 1789, que fugen de les conseqüències de la persecució de la revolució, que es mantenen en una itinerància estranya perquè l'Església catalana no els acaba de fixar en lloc, i que el que es convertiran seran en agents de propaganda de la contrarrevolució, d'adoctrinament de la població també, per dir, el que deia l'Oriol, estimulem el sentit més primari de la fidelitat a l'Església o la por al canvi, i per tant generem moviments que alguna vegada han sigut titllats d'unanimistes de reacció contra la revolució. És a dir, hi ha o no hi ha a Catalunya reacció davant de la revolució i unanimitat d'aquesta reacció, fins i tot amb implicacions de caire, obro cometes, també nacional, com algú ha pretès. No, però ho sembla, perquè és veritat que el sentit d'una certa reacció patriòtica, induïda o no, fa pensar o arriba a fer pensar en la confusió que tothom a Catalunya està contra els efectes de la Revolució Francesa i la pretensió de contaminar, en sentit positiu, Catalunya d'aquest esperit, fins al punt que, naturalment, els francesos pretenien fins i tot ressuscitar idees d'un cert independentisme de desvinculació de Catalunya respecte a Espanya i provar a veure si per aquí feien una mica de forat, o de ressuscitar l'esperit patriòtic específic de Catalunya en relació a Espanya per generar discrepàncies i trencar, esquerdar el bloc monolític de la resistència contra la revolució que aquí es formulava, en reaccions molt diverses que, acumulades, sí que donaven aquesta sensació d'unanimitat que després, quan desgranes el sentit de la revolta social, no està tan clar, ni molt menys.
Malgrat que ara ens podem sentir força identificats amb moltes de les idees que impulsaren la Revolució Francesa, cal pensar que qui les va patir en la seva pròpia pell no devia sentir-se molt proper a la causa. Aquest és el cas d'un home il·lustrat, l'economista, filòsof i lexicògraf André Morellet, que va escriure un diari personal sobre els esdeveniments que es vivien a París i que ens ha deixat sovint un regust esgarrifós del que van ser aquells temps.
Tous les jours étaient marqués par de nouveaux massacres. Tots els dies estaven marcats per noves massacres. I el nombre de morts creixia sense treva. Allotjat al Faubourg Saint-Honoré, podia caminar fins al lloc de les execucions i resultava impossible arribar fins als Camps Elisis sense sentir els crits ferotges d'un poble que aplaudia cada cap guillotinat que arribava. Si sortia del meu barri i em dirigia cap al centre, podia llavors veure aquesta mateixa gent corrent en massa cap a la plaça de la Revolució per gaudir de l'espectacle. De vegades em trobava sense poder-ho evitar aquelles terribles carretes. Fou així com vaig tenir la desgràcia de veure, sense voler mirar, el comte Brian i tota la seva família de camí cap al suplici. Entre tots els espectacles horribles que París oferia cada dia, recordo un que encara avui em fa estremir-me. Era meitat de Messidor, el 5 de juliol de 1794. Jo creuava els Camps Elisis quan vaig veure sortir de Neuilly i dels voltants uns 150 nobles expulsats de París pel decret del dia 17 de Germinal. Homes, dones, nens, ancians, tots a dins de 7 carruatges descoberts, amb les mans lligades sota el sol infernal del migdia. Algunes dones portaven uns petits parasols i les dones del poble cridaven amb brutalitat.
Mireu, mireu com encara guarden els parasols de l'antic règim! Que els parasols i tot el que sota ells s'amaga desaparegui! Sense clemència!
Aquesta imatge sagnant i violenta que s'encobria sota pretextes absurds m'ha perseguit durant molt de temps. Cette image sanglante et violente qui s'est cachée avec des prétextes absurds m'a longtemps poursuivi.
En guàrdia.
Tot això suposo que deu empipar molt els veïns de França, a totes les potències europees. Tant és així que molt aviat comencen a aliar-se per anar contra la França.
Clar, a veure, per una banda arriben notícies del terror, i el terror és innegable que es va produir, és a dir, la revolució comportarà en fases diferents, diguem-ne, episodis d'esplendor ideològic i al mateix temps de brutalitat física i d'assassinats, i de molts assassinats i de molta sang. A més, els exiliats, aquests que havien fugit de la revolució i que estaven escampats per Europa, i que a Catalunya n'hi havien milers, com deia el professor Joaquim Nadal, doncs ho exageraven, a més, és a dir, no només les xifres reals, sinó que es tendia a exagerar. Per tant, els veïns estaven hipersensibilitzats. I els revolucionaris francesos eren vistos com una gent perillosíssima, és a dir, gent que violava totes les lleis humanes agudes i per haver, que posava en perill tota la civilització, la percepció era aquesta. I llavors això fa que els veïns doncs es vagin preparant per la guerra.
Veïns en sentit polític, fins i tot.
Veïns en sentit polític, sí.
La Gran Bretanya, per exemple...
Sí, sí, o Prússia, o Àustria, o, sí. O el regne de Sardenya, la dinastia Savoia, etc. Després aquí hi ha un altre component, que és que a vegades la gent no és necessàriament antirevolucionària, sinó que, per exemple, pot ser antifrancesa. I distingir les dues coses és difícil. És a dir, no és que tots els catalans, tal com deia també el professor Joaquim Nadal, siguin antirevolucionaris. Sovint el que són antifrancesos. I si a França hi ha revolució, doncs, per tant, són antirevolucionaris, diguem-ne, no? Per què antifrancesos? Doncs perquè França és un veí que fa molta por i que històricament ha fet molta por i que durant segles ha fet guerres contra els catalans i la gent no ho ha oblidat del tot, és a dir, en el record dels avis encara està viva doncs, els relats de la guerra de successió i coses per l'estil. Els francesos són uns competidors comercials, atreveixen la frontera, fan contraband, es dediquen a
fer pirateria, també
pirateria, corsaris, de tota mena, no? Llavors, clar, tot això genera un fort sentiment antifrancès, que quan a França hi ha revolució, doncs també es tradueix en un sentiment antirevolucionari. Tot plegat, això també passa a altres països, provocarà la formació d'aquesta primera gran coalició.
Primera, perquè després, durant l'època revolucionària napoleònica, en vindran moltes. Sí, per això és la primera, eh?
Sí, sí, aquesta primera gran revolució que reacciona, com que el motiu, l'excusa, diguem-ne, és que han guillotinat el rei, li han tallat el coll al rei. I això és bastant sorprenent a Europa. No és la primera vegada que passa, eh? A vegades pensem que és la primera vegada que passa. Els anglesos ho havien fet un segle abans. Però
no l'havien guillotinat, em sembla que amb una destral.
Amb una destral, sí, una mica més salvatge.
Sí,
la guillotina era més neta, diguem.
Sí, sí.
Però mentre que els anglesos no havien tingut inconvenient, o molts anglesos no havien tingut inconvenient de tallar el cap del seu rei, quan ho fan els francesos, doncs això ho utilitzen, els britànics, ho utilitzen com una excusa per promoure una gran coalició, on participen moltes potències europees, inclosa la monarquia hispànica, i per tant Catalunya esdevindrà escenari de guerra.
Hi ha qui diu que la flema britànica neix en part d'aquest fet, no?, d'haver aconseguit liquidar per un rei amb 100 anys llargs d'anticipació respecte a que ho feren els francesos, i que, per tant, implícitament, Anglaterra ja havia fet la seva revolució, entre cometes, burgesa, abans de fer la seva revolució industrial, i que això els hi permetia enfocar al segle XIX amb molta més tranquil·litat que no pas a França. Ara, és veritat que s'inicien dècades de moltes successives santes aliances per intentar posar fre i limitar i posar fronteres físiques, ideològiques, moltes vegades autèntics cordons sanitaris, Florida Blanca, Espanya, en relació a França, crea un mur de silenci respecte a la revolució.
Intenta, censura, fins i tot.
Total. Intenta crear. Diu, i que no es donguin les notícies sobre la revolució o sobre la mort del rei o el que sigui, perquè no se'n parli, és a dir, ni la propaganda negativa que no es faci perquè la gent no pugui tenir notícia del que està passant.
És molt modern,
És a dir, la por de que s'extengués tot com la pólvora, la por de que l'exemple s'extengués era molt forta.
Perquè suposo que les monarquies europees devien tenir clar que la seva situació, diguéssim, dins de les fronteres devia ser relativament similar a la que havia provocat a França el 89.
Sabien de les seves pròpies febleses, no? I deien, home, la pròpia il·lustració potser ha anat massa lluny en la seva evolució ideològica i ara és la que ens alimenta un procés que nosaltres, il·lustrats, no volem i, per tant, hauríem de frenar. Demasiades luces, deia Florida Blanca, no? Dius, escolta, parem-ho tot i rebobinem una situació que se'ns podria escapar de les mans. I, per altra banda, hi ha algun text una mica significatiu, curiós, que ha estat aduït per Núria Sales, d'un ciutadà de Valls, crec recordar, que relativitza l'impacte en la societat de les notícies del terror i de la pròpia mort de Lluís XVI, que és un text que explica una carta d'un corresponent de París a Valls que diu a la seva família ahir van guillotinar Lluís XVI, punt, envieu-me grana de coliflor i de bròquil que se m'ha acabat. És a dir,
els diaris personals són molt divertits sempre, sí, perquè sempre troben aquestes barreges de la vida quotidiana amb els grans esdeveniments històrics.
Tant en Lluís Roura, que cita el text, com la Núria Sales, el que intenta posar de manifest és que en l'establishment de les monarquies sí que posa la pell de gallina i dispara totes les alarmes la mort a la guillotina de Lluís XVI, però que entra la població, aquesta era una notícia que a part que trigava a arribar i no s'acabava de percebre en la població l'impacte negatiu que podia tenir. De fet, al llarg dels esdeveniments que estem comentant, Carles IV serà considerat a vegades un rei a defensar i a vegades un rei a atacar. A diferència del visca el rei i visca la terra i mori amb el govern, en algun moment d'aquest procés es parla del rei i es defensen les llibertats i es parla negativament de Carles IV en la societat catalana, que intenta composar davant de la situació de crisi doncs reaccions diverses que s'administren com es pot.
En tot cas, què és el que pretenen els Borbons espanyols entrant en una guerra contra França? Perquè pretenen nou territori, recuperar la Catalunya perduda, recordem que l'ha perdut fa 140-150 anys abans, vull dir que tampoc fa tant, no?
Clar.
O altres coses,
sí,
no sé.
Sí, no, en realitat la monarquia espanyola, igual que les altres potències, justificava la seva mobilització antifrancesa amb la idea primer de salvar el rei de França, que però ja no hi són a temps perquè la guillotinen abans, diguem-ne.
Potser... Ah, o sigui, és abans que s'animen, diguéssim.
Sí, en teoria sí, es comencen a mobilitzar les potències europees.
De fet, Valmy, la gran batalla Valmy, que és al nord de França, és abans de la guillotinament.
Exacte.
Uns mesos abans.
És a dir,
de fet, ho precipitarà.
Les potències europees es van mobilitzar en contra de França, no només perquè és revolucionària, sinó perquè és francesa, allò que dèiem abans. Llavors, els francesos es defensen com a feres, diguem-ne, quan es veuen atacats dins del seu propi territori, doncs mobilitzen tota la seva població, i això és un canvi radical en la història de la humanitat, és a dir, l'aixecament general de tota la població amb armes per defensar la pàtria, per defensar la nació, i això França ho fa, i ho fa molt bé, i ho fa amb èxit.
La frase, la pàtria en danger, no? La
exacte,
pàtria
en perill. Sí, i porta a una mobilització massiva de francesos, i llavors... Fins i tot és possible que la mobilització de les potències europees en contra de França, amb l'argument de que volen salvar el rei de França, Lluís XVI, precipités l'assassinat de Lluís XVI. Els francesos diguessin, bueno, si ja que ens en guerra per culpa d'aquest rei, doncs li tallem el coll ràpid i s'acaba la història. Llavors, quan la monarquia espanyola finalment entra en guerra tard, diguem-ne, i fins i tot són els francesos els que li declaren la guerra abans, és a dir, els espanyols tenen molts dubtes perquè saben que no estan ben preparats, etc, no? Però tot i així s'estan mobilitzant. Finalment els francesos decideixen ells a declarar la guerra, encara que són els espanyols els que prenen la iniciativa militar, diguem-ne. Però l'objectiu no serà en cap moment, des del punt de vista de la monarquia espanyola, en cap moment serà recuperar el Rosselló o reintegrar la Catalunya del Nord a la resta de Catalunya, i perquè ni s'ho plantegen o perquè senzillament ho veuen amb animadversió. De tal manera que quan les tropes catalanes al començament de la guerra entraran dintre del Rosselló i aniran alliberant pobles del Vallespí, del Conflent, etc, els soldats espanyols no els hi deixaran posar mai les quatre barres, mai els hi deixaran posar un senyal d'identitat català, sinó que penjaran sempre la flor de lis dels reis de França. I això, clar, crearà una certa desmolarització a vegades, és a dir, jo, doncs perquè estic combatent jo aquí, no? Sí, per un rei que ja està mort.
Sí, encara que sigui avançats esdeveniments, el fet mateix que tanca la Guerra Gran, que és la Pau de Basilea, que salda amb un empat a zero, és a dir, tothom es torna tot,
yeah.
França i Espanya diuen...
De fet, és un empat a milers de morts. Però...
Un empat territorial.
Yeah, yeah.
Tornem-nos a tot el que ens hem pres i deixem les coses com estaven.
I tal dia farà un any.
Expressa molt clarament que no hi havia aquesta voluntat annexionista de recuperació de territoris perduts, no feia tant de temps en aquell moment.
Inicialment, la guerra va ser molt popular i va haver un esclat d'entusiasme que, en resposta a les crides del capità general Antonio de Ricardos i Carrillo de Albornoz, es va traduir en un allistament massiu de voluntaris. La posició de l'Església Catòlica en contra de la Revolució i el xoc constant d'interessos econòmics i de seguretat entre catalans i francesos així ho va facilitar. El general Ricardos, que moriria durant el conflicte, va fer aquesta proclama de guerra.
L'exèrcit, el comandament del qual s'ha dignat vostra majestat a confiar el meu zel, no entra a França amb la finalitat d'hostilitzar-la. Vostra majestat Carles IV, constantment amic de la monarquia i de la nació francesa, es proposa, al contrari, alliberar-la de l'espantós despotisme amb què la tiranitza i l'afligeix una junta il·legal, usurpadora i desenfrenada, que ha subvertit i trepitjat la religió, les lleis, la seguretat i la propietat general i individual. Ha arribat al súmum de la iniquitat amb l'assassinat més atroç, passant la sang del seu legítim i benèfic sobirà. Com podem permetre que el deliri s'apoderi de l'enteniment de nostra pàtria germana? A Madrid ja són voluntaris els homes que lluitaran per no permetre que les conseqüències d'aquest terrible terbolí de males intencions, inimaginable per a una ment sana, no facin perdre la raó al nostre poble. Dignifiquem-nos i dignifiquem a nostre propi rei. Visca el rei Carles!
En guàrdia.
Ja tenim la monarquia en guerra i ja tenim una invasió de tropes espanyoles a la Catalunya Nord. Com comença la guerra? Comença, suposo, que al voltant de la decapitació del rei, per tant, gener del 93, de 1793.
Una mica més tard. Comença, en realitat, la guerra es declara a finals de març. És per això que la justificació, en realitat, queda una mica forçada, perquè són els francesos que declaren la guerra a final de març i els espanyols no decideixen entrar en combat pràcticament fins a l'abril. Per tant, ja ha passat allò uns mesos, gairebé 3 mesos. I la guerra comença, i comença positivament, diguem-ne, durant... L'abril no és un mes casual perquè, bueno, normalment coincideix amb la Setmana Santa. I llavors, durant una processó de Setmana Santa, amb un poble de la Catalunya Nord, expulsen en el comissari revolucionari, que evidentment no veuen gaire simpatia això de les processons, i l'expulsen del poble. I llavors, clar, els soldats francesos revolucionaris, diguem-ne, decideixen que aniran al poble i els explicaran ben explicat. I llavors, la gent del poble passa a la frontera i demana protecció de tropes. I és quan entren tropes a protegir aquell poble, uns 4.000 soldats, que es trobaran al davant 700 soldats revolucionaris francesos. Evidentment, 4.000 contra 700 guanyen els 4.000, i això marca l'inici d'aquesta campanya de l'exèrcit espanyol i de voluntaris catalans cap endins del Rosselló.
Però estem parlant de 4 gats, eh?
Sí, de fet hi ha dues grans etapes en la guerra. 1793 és la campanya de Ricardos, que ocupa pràcticament tot el Rosselló, però que no entra mai a Perpinyà i que es queda a les portes i pràcticament ni ho intenta, però en canvi hi ha tot un procés per intentar ocupar i ocupar efectivament tot un sistema de fortificacions, Sant Elm al voltant de la costa, Colliure, etc., Bellaguarda, que és el cas més emblemàtic, i tota la línia de frontera, i avenços a la Cerdanya i el Conflent. I tota aquesta etapa és d'entrada i de permanència de l'exèrcit espanyol en territori francès. L'any següent serà tot al revés, els francesos recuperaran tot el camp perdut i entraran cap a territori català fins a ocupar, en el que seria el desastre més gros de la guerra, no només Bellaguarda, que encara és en territori francès, però que és el gran vigia del pas del Portús i del coll de Panissars, que també tenia moltes ressonàncies històriques que es fan servir durant aquest període en la propaganda política, però sobretot la caiguda del castell de Figueres, respecte a la qual hi ha tot un consell de guerra dels defensors, perquè en realitat es van entregar sense lluitar. Hi havia una gran guarnició, hi havia molt material a dintre, hi ha un inventari de tot el que van entregar en el moment de l'ocupació del castell de Figueres, de Sant Ferran, ja en l'any 94, que és molt il·lustratiu de com funcionava aquesta gran baluerna, que era conceptuada com una de les fortificacions més importants d'Europa, però que a l'hora de la veritat, en aquest cas, no va servir per res, perquè la seva guarnició va decidir entregar-se del tot, ja dic, en la segona etapa de la guerra. Hi ha una altra qüestió important, que és que, a part de l'entusiasme que genera la crida i la voluntat d'incorporar-s'hi, molt progressivament, això és, molt ràpidament això es degrada, les condicions de l'exèrcit no són bones, el tipus de retribució dels soldats és insuficient i a la llarga això crea un dèficit important, que és el que generarà aquest canvi de conjuntura més favorable a França. És el moment en què es fa un pas molt important de no solament intentar restituir el sometent, sinó recrear el Miquelets i que són comparats amb la propaganda amb els almogàvers, Miquelets almogàvers, amb ganes de dir allistem-nos i mobilitzem-nos tots per fer d'aquest instrument de milícia més popular o d'enquadrament no convencional de l'exèrcit una eina per defensar el territori, defensar el país, amb un accent més específicament català.
Això s'arriben a llistar uns 15.000, tinc entès. És moltíssim, eh?
Moltíssima,
moltíssim.
Gent.
Per l'època, a més a més, i ara ho és molta gent, però per l'època 15.000 sí. Soldats, diguéssim, trets del poble directament, moltíssima és molt,
gent.
Eh?
I això lligaria també amb un procés espontani de les poblacions catalanes de reunir una mena d'assemblea de juntes locals i una junta que serà l'anunci de les juntes de la Guerra de la Independència. És a dir, durant la Guerra Gran comencen a aparèixer tots els elements en joc que hi haurà durant la Guerra del Francès a Catalunya. És a dir, d'una banda, un cert afrancesament d'algun sector que diu que ja li està bé decantar-se del costat francès perquè és la modernitat enfront de l'antic règim, un altre sector molt ampli, mobilitzat de l'entorn de l'Església, que voldrà resistir-se i fer perviure els valors, justament, de la societat de l'antic règim, i la incapacitat de l'Estat com a tal per fer front a les seves obligacions i la substitució de l'Estat per un procés popular relativament espontani en el que cada població i el conjunt de les poblacions en una mena d'assemblea general lideren el procés d'organització interna amb un accent lleugerament diferent del que oferia la monarquia en sentit estricte i, per tant, en defensa no només del que la monarquia volia defensar, que era la pròpia supervivència, sinó de moltes altres coses en les que Catalunya hi queda implicada més directament. Jo crec que aquests són uns quants dels elements que apareixen durant la Guerra Gran, lligat també a aquest factor que ja hem comentat abans, molt fort, molt fort, de la propaganda política d'uns i altres per via oral o per via escrita, en una època en què, com que no hi havia tot el que avui coneixem, que és que es pot saber tot en temps real, doncs les coses i les notícies corrien deformades a vegades a una velocitat molt diferent de com coneixem ara.
Potser la millor prova de que la monarquia espanyola no funcionava en absolut i que, per tant, era la societat la que havia de suplir aquests forats és la mateixa entrega del castell de Sant Ferran de Figueres. Les xifres són allò molt eloqüents. Dintre del castell de Sant Ferran, que tenia fama de ser la fortalesa més gran d'Europa, hi havia 10.000 soldats espanyols, 200 peces d'artilleria, 100 quintars de pólvora, aliments suficients com per alimentar els 10.000 soldats durant 6 mesos com a mínim. I tot i així, aquella fortalesa es va rendir sense disparar un sol tret.
O sigui, això només s'explica perquè els soldats
passaven de tot.
En termes sí. moderns anava a dir exactament el mateix. Passaven de tot.
I la Junta de Comandaments que reuneix i diu què farem? Pensem-hi un parell d'horetes i ja els hi contestarem als francesos a veure què farem. Si pensen però pràcticament ni en parlen ni diuen, escolta, saps què? En quins termes ens entreguem? Doncs vingui, ja està. No matareu a ningú, ens deixareu marxar no sé on, alguns podran anar a casa seva, sí, doncs ja està, fora. I una altra qüestió és, per exemple, que en la pau es tornen no només els territoris, sinó les peces d'artilleria confiscades, és a dir, intenten restituir-ho tot a l'statu quo anterior, com si res no hagués passat. L'únic no recuperable són els morts, naturalment.
Ah, clar.
El castell de Sant Ferran, la caiguda aquesta, permet que els francesos diguin allò, una frase cèlebre, que diuen que el castell de Sant Ferran de Figuera és la fortalesa més rendible que han tingut mai a la història, perquè no en van pagar la construcció, perquè no l'havien de mantenir en temps de pau i perquè, en canvi, la tenien sempre en temps de guerra.
Sí, perquè ha sigut, ara, una mica amb el castell de Sant Ferran, ha sigut un desastre militar històric, no?
Històricament, ara potser, i em sembla que no exagerem, em sembla que no exagerem gens, històricament no ha disparat mai ni un sol tret contra un invasor francès.
Mai.
Mai.
I llavors per què es va construir?
Ah, això és una
contra
bona...
Contra els portuguesos, per dir alguna cosa, perquè, esclar, si no...
Precisament...
O contra els turcs,
sí.
no veig el...
Precisament els portuguesos van fer un esforç bèl·lic important, perquè dintre de l'exèrcit espanyol, els 10.000 espanyols es van rendir dintre del castell de Sant Ferran de Figuera, i en canvi 6.000 portuguesos van desembarcar Roses i van intentar lluitar i defensar el territori català contra l'invasor. Per tant, es van portar molt millor els portuguesos que no pas l'exèrcit de la monarquia, diguem-ne.
El 18 de setembre de 1794, el general francès Dugommier pren el fort de Bellaguarda i amb la caiguda de Bellaguarda comença l'ocupació francesa de l'Empordà. Tal com havia fet Ricardos en entrar al Rosselló l'any anterior, ara Dugommier llença una proclama afalagant els catalans i oferint-los la independència. Però la guerra havia agafat prou ferotgia perquè no hi hagués ningú prou càndid per creure-s'ho. Així ho demostra l'estat en què va quedar la vila de Camprodon després del pas dels francesos.
El pillatge, l'incendi i la violació, l'assassinat, els excessos tots, en fi, de la indisciplina més desenfrenada, estan com a l'ordre del dia. No es veuen sinó objectes robats. Les botigues, les cases particulars són enfonsades, els objectes més preciosos devastats, trencats, destruïts. Magatzems superbs de grans i farratges són presa de les flames. L'incendi es comunica i carrers sencers resten indicats solament per les ruïnes. I tenim el dolor de no poder atribuir tals desgràcies a simples accidents, perquè hom du la ràbia de la destrucció fins a calar foc a les oliveres carregades d'una collita abundosa i propera. La violació, aquest procedir infame que ens fa semblants a la bèstia, també és posat en pràctica. Els vells són estrangulats a casa seva, perquè no indiquen prou de pressa, al grat de la impaciència i la rapacitat dels saquejadors, els llocs on aquests suposen que hi deu haver alguna cosa amagada. En fi, els generals han vingut a declarar-nos que renunciarien al comandament si hagués de continuar aquest estat de coses.
La vila de Camprodon ha quedat reduïda a cendres per la barbària del furor dels que s'anomenen patriotes. Tots els temples han estat cremats. No queda ni un vestigi dels sants. Tota la vila ha estat robada. Els veïns han deshabitat. Ja no existeix cap ric, tots són pobres, dignes de la major caritat i compassió. No s'escolten res més que clamors en passar per aquests carrers desconeguts. Per què? Perquè els han cremat la casa, estan nus i sense pa. Pregunto, Troia es pot comparar amb Camprodon?
En guàrdia.
Aquest fenomen de resistència popular suposo que es produeix després de fets com els que hem sentit, no? Que Troia es pot comparar amb Camprodon, si Camprodon queda arrasat. A més, hi ha un detall que no hem comentat, que aquesta proclama només la signen 4 membres de l'Ajuntament perquè els altres, segons diuen ells, han deshabitat, han tocat el dos, diguéssim, han guillat després del desastre. Suposo que s'entén per això, no? Perquè la gent està tan farta del que està passant.
Sí, la guerra sempre és una realitat terrible, eh? Qualsevol guerra, qualsevol lloc, és és un desastre.
Això de les guerres escèptiques no existeix.
No existeix, no ha existit mai. A les guerres la gent es mora.
Jo ho havia llegit de moltes vegades, allò, grans heroïsmes i coses d'aquestes.
No. Home, a vegades hi ha herois, això és indubtable, però la guerra sempre és un drama de sang i de desastres i de violacions i de robatoris. I, per tant, el comportament de qualsevol exèrcit invasor normalment acostuma a ser el mateix. Més quan aquest exèrcit és gran i és difícil mantenir-lo. Penseu en l'època, com alimentaves a 60.000 o 70.000 soldats francesos marxant sobre territori català. No podies portar carros des de França. Per tant, aquests soldats menjaven...
Però, a més, no era l'única guerra que estava aprenent la revolució. La convenció estava en guerra a tot arreu i a totes les fronteres. Des d'Itàlia, al nord, evidentment per la part de Prússia, control dels ports a tot arreu, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani. Per tant, diguéssim, ja prou feina tenien, no?
Clar. Llavors, aquests soldats... A veure, els soldats són salvatges perquè, com que tenen armes, doncs acostumen a viure amb les armes a la mà. I llavors cometien tota mena d'abusos, com haurien fet els altres entrar en territori enemic. Llavors això el que feia és que la gent reaccionés doncs amb desesperació. I la desesperació que et porta a la resistència ultrança, o fuges o et mores en allà, lluites, sí,
o t'emportes per davant amb algú,
a tothom el que puguis. I això explica també, en bona mesura, doncs aquesta mobilització general que viu Catalunya, aquest sometent general, aquesta mobilització de voluntaris anomenats miquelets, i aquestes crides, aquests recordatoris constants doncs a les glòries passades, allò, els almogàvers aquí, el 1285, van pelar un exèrcit francès sencer. Tots els van matar. I per tant nosaltres el que hem de fer és el mateix. I clar, s'explica en aquest sentit, diguem-ne.
El paper de l'exèrcit espanyol ja l'hem comentat, però suposo que devien haver-hi, no totes les tropes devien comportar com les de la guarnició del castell de Figueres, perquè entre altres coses, dels caps de l'exèrcit espanyol, tres moren.
Moren en batalla, sí.
Tres. El Ricardo no mor en batalla, no, sinó que mor de viatge.
El duc de la Unió em sembla que sí.
Sí.
I el marquès de les Amarilles, probablement
sí, sí.
També.
Per tant, com a mínim se'ls suposa que es comporten correctament, no?
Es comporten correctament, i en la primera part de la guerra, durant tota la campanya que va de març a desembre, o gener gairebé, de 93-94, l'ofensiva espanyola, hispano-catalana, si és que es pot dir així, és eficaç i dona bon resultat i permet una... Però com que, de fet, hi ha aquest joc d'ofensiva i contraofensiva i no hi ha una voluntat clarament territorial, sinó només de marcar la ratlla i dir d'aquí no passareu, i val més que... I per altra banda, la convenció el que necessita és, com deies tu, té tants fronts oberts que tampoc té un interès especial en mantenir totes les guerres en tots els àmbits territorials, sinó que la pau li ve a mida per intentar anar posant límit i consolidar en l'interior de França el procés i l'avenç de la revolució tal com el teníem plantejat, i amb totes les matitzacions i les evolucions cap a la moderació que es produeixen necessàriament després dels moments més culminants del terror. Hi ha una altra qüestió que no ha sortit però que té una enorme importància, que és que de la mateixa manera que un cop el camp de batalla es trasllada en territori català a totes les terres del nord, l'allotjament de les tropes i la presència de les tropes sobre el territori és una pressió duríssima, amb conseqüències com la de Camprodon, o simplement amb conseqüències sobre les collites, perquè s'ocupen quantitat de camps...
Ja, que no, és la plaga de llagosta, que, això.
Sí, és la plaga de llagosta en forma humana,
sí, sí.
Que va ocupant i que ho esquilma tot, s'ho menja tot i no permet la producció perquè es renovi. A darrere d'això hi ha tota la fiscalitat al voltant de la guerra, que és brutal i que té conseqüències al final de la guerra, en què totes les poblacions catalanes intenten no haver de fer front a la recaptació que es plantejava la monarquia espanyola per pagar les despeses de guerra. És a dir, qui pagarà aquesta guerra? Catalunya. És a dir, la monarquia espanyola diu, i els gastos de guerra que els assumeixi i absorbeixi Catalunya, que és l'escenari de la guerra.
Cornuts i pagar el beure.
Llavors, totes les poblacions intenten una discussió que signifiqui la possibilitat de recuperar l'aportació d'aquesta fiscalitat de guerra amb exempció d'impostos pels anys posteriors. I és veritat que aquesta història de conseqüències negatives dels allotjaments i pressió fiscal sobre la població crea l'efecte aquest tan negatiu de totes les guerres, més enllà del dramatisme immediat de les morts, dels saqueig, etc. El saqueig és immediat i molt visible, però després l'empobriment generalitzat s'extén cronològicament molt més que l'efecte aquest físic immediat visible de Camprodon.
No tenim més temps per continuar a parlar de la Guerra Gran, em sembla que ha quedat prou explicada, almenys a grans traços, i també ens obre una mica la perspectiva de com s'iniciaria després la Guerra del Francès, que és la guerra clau, diguéssim, del segle XIX. Senyor Nadal, moltíssimes gràcies per la seva presència aquí, en aquest cas, potser amb la faceta menys popularment coneguda de catedràtic d'història contemporània.
I una mica oblidada, eh?
I una mica oblidada, no, caram. No, home, no ho sembla, eh?
Jo fa quasi 20 anys que no dono ni una sola classe, però, vaja, de tant en tant, quan faig alguna conferència, m'adono que probablement m'ho tornaria a passar molt bé donant classes.
Miri, animis, això és qüestió de... Si troba alguna estoneta, no se'n va. Moltíssimes gràcies, senyor Nadal. Oriol Junqueras, moltes gràcies.
Gràcies.
És un tema que li agrada a vostè, això.
Sí, home, i tant. Sí, això sí. De la Guerra Gran, la Revolució Francesa, Catalunya...
Però una història de la Revolució Francesa és una mica com pel Barça guanyar la Lliga, diguéssim, no? Sí. És la gran, el moment culminant. Wembley, és Wembley, diguéssim,
sí,
eh?
Sí, és la Copa d'Europa, home, és un moment culminant.
La Revolució Francesa, sí. És allò... Clar. És un mite, li fa la boca una mica aigua.
I tant, segur.
Molt bé,
que sí. Molt
moltíssimes bé. Gràcies. Això és En Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia, una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpena. Guió i producció, Esther Rodríguez. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.